Albert Rollo, secretari general del Consell de Diplomàcia de Pública de Catalunya, ha ofert una xerrada organitzada per l'ANC on ha lamentat les recents traves espanyoles a l'activitat del Diplocat. Diria Claramunt l'ha entrevistat. Sentim aquesta conversa.
Ens acompanya el secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, el Diplocat, el santcuatenc Albert Rollo, que aquest dimecres ha parlat a la nostra ciutat de la projecció internacional del procés sobiranista en un acte de l'ANC a Sant Cugat. En primer lloc, quines diferències hi ha entre la diplomàcia tradicional i la diplomàcia pública, senyor Rollo?
Bé, la diplomàcia pública és aquella que té per objectiu passar un missatge a l'opinió pública internacional. És a dir, no se centra en la relació entre cossos diplomàtics, entre governs o entre estats, sinó que busca treballar a través d'activitats acadèmiques, activitats ciutadanes, empresarials, culturals, en l'opinió pública internacional, per d'alguna manera reforçar l'acció que es fa des del govern per explicar el país a l'exterior.
Quines estratègies segueix el Diplocat per donar a conèixer Catalunya i el seu procés sobiranista?
Tenim 5 grans eixos d'actuació. Hi ha un primer eix que és el d'internacionalització. Aquí hi ha des d'una sèrie de xerrades en universitats de prestigi, passant per una actuació cada vegada més important a través de les xarxes socials. Un segon eix és intentar portar alguns dels principals debats internacionals a casa nostra i implicar la nostra societat civil en aquests debats internacionals per passar un missatge al món de que som un actor polític, compromès i responsable a nivell internacional. Treballem també en el reforçament de capacitats en temes de relacions internacionals. Hem creat un màster en diplomàcia i acció exterior per membres de la Generalitat de Catalunya que estan treballant en aquest camp. Treballem també, tenim un programa de visitants internacionals dirigit a convidar autoritats estrangeres a visitar el nostre país. Els fem una agenda mida, entren en contacte amb el govern, amb l'oposició, amb experts, amb periodistes locals. I per últim treballem també força en el que seria la producció de documents que expliquen Catalunya i el procés que està vivint Catalunya en diverses llengües, així com en premsa internacional, tant convidant periodistes estrangers a visitar casa nostra com col·locant articles d'opinió signats pel president o per membres del govern en capçaleres estrangeres.
Què li respondria a un català que li digués que Catalunya hauria de gastar-se els diners en altres coses que no fos el Diplocat perquè ja existeix la política exterior espanyola?
Bé, jo li diria dues coses. Per un costat, avui dia les relacions internacionals les efectuen tot tipus de governs i tot tipus d'actors. Des de els sindicats, passant per les universitats, seguint per les cambres de comerç, els ens locals, els ens regionals i els estats. De manera que el que no farem aquí a Catalunya, independentment de com acabi aquest procés, és tancar-nos les portes. Intentarem treballar per explicar-nos al món i fer-ho de la mà de la societat civil del país, que està molt internacionalitzada. I per un altre costat li diria que probablement si l'acció exterior del govern espanyol tingués en consideració totes les posicions que hi ha a dins de l'Estat i d'alguna manera representés i expliqués la diversitat de l'Estat a l'exterior, potser no tindríem tanta necessitat de fer aquesta feina nosaltres directament.
Com es modula el missatge sobre Catalunya que s'envia a l'exterior segons els països on es fa arribar? Varia molt segons si s'envia a un país o un altre?
A veure, tenim un mínim comú denominador, que és la democràcia. Aquest és un procés democràtic, d'aprofundiment democràtic, i aquest és un principi, és un valor compartit per tota la societat desenvolupada. Després sí que és cert que intentem modular els missatges, acompanyant aquest missatge de la democràcia, de missatges més orientats o més destinats a comunitats lingüístiques i culturals específiques. Per exemple, en el cas de països que han viscut processos d'emancipació nacional similars al nostre, en aquests casos doncs, poden ser molt més sensibles a la situació que ha viscut Catalunya, tant d'asfíxia cultural com d'asfíxia lingüística com d'asfíxia econòmica. En d'altres països que no tenen aquest referent tan clar, doncs potser donem més l'accent a la qüestió de la democràcia, de poder decidir lliurement com ens volem estructurar i que volem una nova relació amb el nostre entorn, sigui amb l'Estat espanyol, sigui amb la Unió Europea. Aleshores, en funció una mica de les audiències, intentem reforçar el missatge democràtic amb una sèrie de complements que ajuden a apropar la realitat catalana a aquestes audiències.
Tindrem aviat altres pronunciaments a favor de l'autodeterminació, com va haver-hi els primers ministres de Letònia i Lituània?
La veritat, jo no espero que hi hagi nous pronunciaments fins que no es produeixi el fet polític. El fet polític és que hi hagi una majoria del poble català, de la ciutadania de Catalunya, que s'expressi democràticament a favor de tirar endavant un procés d'autodeterminació. Fins que no es produeixi aquest fet, via una consulta, via un procés electoral, serà difícil aconseguir pronunciaments d'aquest tipus. Dit això, aquests pronunciaments que es van produir fa uns mesos denoten que totes aquelles persones que deien d'una manera més o menys interessada que mai ningú reconeixeria un procés com el català, estan equivocades. Hi ha tota una sèrie de països, jo diria que la gran majoria dels països estan disposats a acceptar aquest procés en la mesura en què sigui un procés democràtic, en què sigui un procés pacífic i que porti, diguéssim, a una manifestació democràtica via, com dic, un referèndum o via un procés electoral a demostrar que hi ha una majoria a favor de l'estat propi.
Diplocat es troba amb traves del govern espanyol quan fa la tasca a l'exterior?
Cada vegada hi ha més traves més o menys explícites per part de les autoritats espanyoles. Certament, fins fa uns mesos, i ho dèiem obertament, no ens trobàvem aquest tipus d'obstacles, però des de fa un parell de mesos la nostra actuació és cada vegada més complicada. Des d'activitats acadèmiques que duem a terme en universitats estrangeres que intenten ser cancel·lades pel govern espanyol, fins a bé, altres actuacions que no venen al cas en aquest moment, però que denoten que el govern espanyol està nerviós per la capacitat que té el propi procés d'explicar-se a l'exterior i de ser entès des de l'exterior.
Aviat hi haurà eleccions al Parlament Europeu i per primera vegada, a partir del Tractat de Lisboa, els grans partits europeus estan convidats a presentar un candidat únic europeu a la presidència de la Comissió. Quina política europea pot ser la més sensible per les demandes de Catalunya?
Doncs aquella política que sigui respectuosa amb els principis de la construcció europea, aquella política que reforci els elements bàsics del procés de construcció europea, que són la democràcia, que són la pau, l'estabilitat. Un procés com el nostre, que és democràtic, entronca perfectament amb els principis bàsics de la Unió Europea. Per tant, tots els partits polítics que es considerin europeistes i que volen donar suport a aquest procés d'integració europea haurien d'entendre, i jo crec que la gran majoria d'ells ho entenen, que aquest és un procés democràtic que, per tant, respecta escrupolosament el que són els principis de la Unió Europea.
Quina opinió li mereix l'encara president de la Comissió Europea, el Durão Barroso, després que hagi insistit recentment que Catalunya i Escòcia quedarien fora de la Unió Europea si s'independitzessin?
Bé, jo tinc la impressió que el senyor Barroso, quan fa aquestes declaracions, les fa a títol personal. La institució com a tal, la Comissió Europea, segueix dient que els tractats no preveuen com gestionar un procés d'aquest tipus i que la Comissió no és qui té competències per decidir com es gestiona un procés d'aquest tipus. Per tant, per què el senyor Barroso, sense un dictamen legal previ, fa aquests pronunciaments és una pregunta que li hauríem de fer ahir directament.
I quina opinió li mereix la cobertura que s'està fent als mitjans catalans i espanyols de l'acció exterior de la Generalitat? S'informa amb neutralitat o estan les informacions una mica condicionades per la línia editorial de cada mitjà?
Sobretot a nivell de l'estat espanyol ens sorprèn com hi ha una certa unanimitat entre els mitjans de comunicació i no només dels conservadors a atacar de manera sistemàtica l'acció exterior tant del govern de Catalunya com de la societat civil i en el nostre cas del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.
I els mitjans estrangers ofereixen una visió acurada del procés català, perquè recordem que la majoria de corresponsals estan vivint a Madrid.
Jo crec que cada vegada més ofereixen una visió acurada del que està passant aquí a Catalunya. Tant perquè aquests corresponsals que estan basats a Madrid tenen l'ocasió de venir a Barcelona i de parlar amb la ciutadania, amb els representants d'aquesta ciutadania, com pel fet que des de les pròpies redaccions, des de les capitals dels diversos països europeus, s'envien periodistes a saber què és el que està passant aquí a Catalunya sobre terreny. El simple fet de venir aquí, jo crec que ja desmunta una sèrie de tòpics. Venint a Catalunya s'adonen que aquest és un procés que parteix de les bases, ve de les bases cap a dalt, que els polítics el que estan intentant és canalitzar aquest procés, que és un procés massiu, popular, a través de canalitzar-lo a través de les institucions polítiques, i que aquest és un procés democràtic i pacífic i que per tant caldrà donar-li algun tipus de resposta en aquest marc, en un marc democràtic i pacífic.
I com s'entenen, doncs, aquest discurs oficialista enviat per Margallo als diferents ambaixadors perquè aquests responguin doncs, a tota l'acció exterior que fa la Generalitat?
Jo crec que denota un alt grau de nerviosisme i que estan una mica fent un brindis al sol. Jo crec que el govern espanyol ho té molt complicat per explicar al món que no està d'acord amb el fet que els catalans puguin exercir el dret a vot. Ho tenen molt i molt complicat. Per tant, jo més que intentar convèncer la comunitat internacional i l'opinió pública internacional d'una cosa que és molt, molt difícil de convèncer a la gent, jo els aconsellaria, si m'ho permets, que comencessin a pensar de quina manera justificaran davant del seu electorat i davant de la ciutadania espanyola que el poble català al final ha de poder fer ús del dret a vot i ha de poder celebrar una consulta.
Doncs Albert Rollo, moltes gràcies per atendre a 4.cat i fins la propera.
Gràcies.